Benvinguts a la Catedral de Falset. Arribem a l'últim d'aquesta sèrie de programes que hem realitzat en col·laboració amb la cooperativa agrícola Falset Marçà per celebrar el centenari de l'edifici del celler. En aquest últim capítol ens fixarem en els moments clau que ha viscut la cooperativa en aquests darrers anys i intentarem posar una mica de llum en el que li espera a partir d'ara i en el futur. Durant gairebé tot el segle XX, les cooperatives es van convertir en un dels puntals de les economies dels pobles. La gran majoria dels pagesos n'eren socis i elaboraven els productes en comú.
Qui no ha entrat a les cooperatives en pobles petits? Doncs quatre persones, ha entrat tothom, perquè han vist, i cada vegada més, que la transformació dels seus productes o la venda dels seus productes sempre ha passat per aquí.
En un moment determinat, que hi ha una deliberació, que és el que deia abans, a la Junta de la Cooperativa, que diu, anem en compte amb el que fem amb la cooperativa, perquè és l'economia de tot el poble. Per tant, potser sí que eren molt cobejades, però al mateix temps moltes coses no es podien fer perquè és que clar, segons el que passés, podia patir.
I en aquest context, productes com el vermut van prendre gran volada. De fet, el vermut de Falset continua sent un dels grans productes de la cooperativa en l'actualitat, gràcies a la seva fórmula secreta.
Bueno, el vermut, lògicament, no explicaré la fórmula, perquè la fórmula sí que la sé. Quan vaig marxar, doncs jo la vaig entregar al president de la cooperativa, que era Josep Maria Cots, ens hi vaig donar amb ell. Més que res perquè se conservés, perquè va haver una mica d'alta baix quan el vermut se va anar acabant i no sortia del mateix gust, no sortia igual, perquè el mateix, doncs, bueno, les mans uns ho treballen igual que els altres. Però, bueno, el vermut jo lo respectaria sense explicar res, sinó que es fan amb unes infusions i no puc explicar massa detalls. I és una cosa, m'han vingut personalment a casa inclús a buscar-me'l, sempre m'he negat a donar-lo, cosa que no fos de la cooperativa, lògicament, perquè, clar, té la seva particularitat.
Amb tot, a finals dels anys 80 i principis dels 90, el sector cooperatiu entra en crisi. Una crisi que suposarà un fet clau en la història de les cooperatives de Falset i Marçà, la fusió.
I la nit de Sant Andreu, no recordo exactament de quin any, es va fer la presentació del pitjor vencell, simplement. Era quan ja s'havia començat la restauració de la teulada i bueno, la gent de la comarca, de tot el sector i tots els socis, aquella nit doncs, els van convidar a que vinguessin a la cooperativa per explicar el que s'estava fent, no? I el celler es va omplir, de gom a gom i això ho ha sabut encabat. Allí es van trobar gent de Marçà, de Guiamets, del Marroig, d'aquí, bueno, de tot l'entorn. I allí es va posar una petita llavor de lo que més endavant seria la fusió de la cooperativa de Falset-Marçà, que realment la proposta va sortir des de Marçà, amb una junta general, veient que Falset s'havia fet alguna cosa i la proposta va ser la pregunta aquesta, per què no podem ajuntar-nos tots i fer-ho tots juntament? I per què no? Parlem-ne, no? Aquesta proposta també la van portar al Marroig, a Capçanes, però bueno, ja eren situacions diferents, potser les altres cooperatives ja tenien el tema una miqueta ja més encaminat, però bé, va ser aquella nit que la cosa se va gestar i l'acabament ja el sabem tots.
Home, jo entenc que no hi va haver altra solució. perquè nosaltres potser sí que teníem l'oceller potser una mica més adesentat, que també faltava, però més adesentat, i Marçà potser no li tenien tant, però teníem més gènere. Llavors una cosa doncs compensava l'altra, i per individualment un per anar sol i l'altre també per anar sol, poca cosa podíem fer. I d'aquesta manera, amb els dos junts, doncs, bueno, veig que hem continuat tirant, hem fet una espenta, Catxa va fer el tema de l'oli, que amb l'oli ara hi ha bastanta cosa i bastanta sortida, doncs, bueno, sembla que la cosa i la cooperativa per mi encara funciona.
Superada la crisi, la comarca va ressorgir i ara els vins que s'elaboren a les DOs, Montsant i Priorat s'han convertit en alguns dels millors del món. En aquest context hem arribat fins avui dia, però per on passa el futur de les cooperatives? Quins són els reptes als que hauran de fer front?
El 1900, Catalunya, parlo de les xifres ara a Catalunya, les xifres de Catalunya, però ho podem trasplantar després a qualsevol lloc. El 1900, hi havia 336.000 pagesos a Catalunya, fent números rodons, 336.000 pagesos a Catalunya, que significava el 44% de la població activa. Dit d'altra manera, gairebé era la meitat, hi havia un pagès, o sigui, de dues persones, una es dedicava a la terra, més o menys. Més o menys. Això és el començament de segle 1900. El 1930 hi havia 318.000 pagesos a l'agricultura a Catalunya, població activa. I això representava el 26,3%. Un de cada quatre. Un de cada quatre. Les xifres d'avui són irrisòries. El Priorat, Terra Alta, encara mantenen un ritme. Però no és un ritme... Els índexs de Catalunya està sobre el 2%, vull dir, de persones que es dediquen a l'agricultura.
Jo penso que el treball cooperatiu és una forma bona de treball i, entre altres coses, dona aquell intangible que deia abans. Jo és que avui en dia el problema gairebé de l'agricultura no el situaria tant en aquest camp de la producció, distribució i tal, sinó en el camp de l'existència del pagès, és a dir, el que està en perill és el pagès perquè se jubila, no té relleu generacional i les terres poden acabar en mans d'empreses particulars que explotin la terra com una empresa capitalista, amb assalariats, jornalers en aquest cas, i que desaparegui el que en diem pagès-pagès, el pagès arrelat a la terra i tal. Que continuen havent cooperatives dona la possibilitat de que la permanència sigui més fàcil.
Bueno, per un costat és el que ja està molt en boga, és el relleu generacional, no? Aquest és, i clar, jo el conec perquè jo en soc un protagonista, no? I hi ha pocs dies d'anar ja retirant, bueno, el que toca de la vida, no? Que ho has d'anar deixant i ho has d'anar portant. És aquí quan surten algunes altres doncs, propostes una mica innovadores, com fer un banc de terres que un no pot cultivar i que les ofereix, que s'està portant des del Consell Comarcal. L'altra és bueno, donar les vinyes a determinades empreses que te les portin, o que te les compri. El tema ja és una mica complicat, no? Però alternatives n'hi han. Clar, la cooperativa en aquest moment ha tingut una sotracada amb aquest tema. Clar, les coses han vingut molt de pressa, a vegades no estàs prou preparat, però quan arriba un punt que la cooperativa ha fet les coses bé últimament, hi ha demanda de gènere, perquè el gènere, com a tot el voltant, no? Ha millorat molt, doncs clar, també tens necessitat de raïm, i aquí és quan t'obliga a prendre mesures ja una miqueta més dràstiques i, bueno, i no va el que, o fer el que sigui amb totes aquestes propostes de buscar relleu allà on sigui, no?
I crec que avui en dia poden jugar un paper molt interessant i crec que en algun lloc ho estan fent en tot aquest procés o aquestes noves idees, no tan noves, al voltant de la creació de bancs de terres i de formes diferents d'explotar la propietat de gent que s'ha jubilat i que, en lloc de deixar-ho perdre, la terra, o de vendre-ho a una gran empresa que l'explotarà, diguem-li, sense cap mena d'arrelament al territori, no vol dir que ho faci malament, però no té aquest arrelament, no té aquesta proximitat, aquesta que dona el fet d'estar aquí durant generacions i generacions. Penso que poden jugar un paper amb la creació d'alternatives que possibilitin que vingui gent encara que sigui de fora, que se'ls pugui formar i que puguin continuar treballant la terra a gust de bon pagès, com es deia als documents del segle XIX.
Hi ha una part dels que semblava que volguessin marxar que s'hi han quedat. Sí que estan treballant en bodegues, però també tenen terra a casa. I això potser ajudarà a que amb algú es vagi quedant. Clar, del mode de quedar-se, doncs és qüestió de quedar-se amb una mica més de terra de les que actualment potser tenim les parcel·les molt petites. Ha de ser terres una mica més gran per viure del vi, perquè si no, no tires. En parcel·les petitetes, no, malament rai. Tot depèn de la joventut.
Bé, i un cop escoltat el reportatge, com sempre, ho comentarem a la nostra taula. Avui tenim amb nosaltres a dos dels nostres tertulians habituals, el Ricard Rull, president de la cooperativa Falset Marçà, i el Josep Maria Cots, soci i expresident de la cooperativa. I també hem convidat, vista la temàtica del programa d'avui, a un dels socis més joves, si no el que més, de la cooperativa. Ell és el Joan Pi. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Bé, primer que res, voldríem començar aquesta tertúlia comentant una mica el tema de la fusió. Josep Maria, tu eres, t'hem sentit el reportatge, eres el president del moment. La fusió va ser positiva per les dues cooperatives, la de Falset i la de Marçà?
Evidentment que va ser positiva total, no? Ja els que heu sentit el reportatge, ja més o menys, qui no ho coneixia, doncs ja he vist com se va gestar, no? A partir d'aquell any en què les coses estaven canviant a la comarca i va bé, i a la cooperativa, vull dir, el celler s'estava canviant, i va ser aquella nit de Sant Andreu, doncs, de que i va haver, doncs, no dic un complot, però una trobada de gent, doncs, interessada en el futur, i allí ja ho veia així mateix, se va posar la llavor del que seria acabat una fusió de cooperatives, no? Per què no? Per què no? Si avui per avui no pots viure en una hectàrea de vinya, n'has de tindre unes quantes, una empresa també ha de tindre un nivell una miqueta elevat per poder ser viable. Llavors, el que interessava era fer la cooperativa més gran, la casa més gran, aportant liquidesa, aportant doncs, material, aportant equipaments, doncs, bueno, i per tant, positiva fins avui ho ha sigut.
Ricard, tu que ets el president actual, la cooperativa... Tu ets el president de la cooperativa ja fusionada. Com se gestiona tot aquesta envergadura més gran?
Home, se gestiona igual que abans, perquè jo sempre ja ho he viscut d'aquesta manera, les dues juntes. El que passa que conviure dos pobles és molt més complicat que conviure un sol, perquè doncs, les coses estan separades, fem l'oli en un puesto, el vi en un altre, però se porta tot bé. I parles amb la gent i tothom reconeix que si no s'hagués arribat en aquell moment haguessin decidit fer aquesta fusió, segurament ni Falset ni Marçà avui ja no serien cooperatives.
Bé, seguim endavant i els primers anys del segle XXI vivim el ressorgiment del Priorat i això també ha estat positiu per la cooperativa de Falset-Marçà, evidentment.
Bueno, l'argument va ser, carall, si hi ha altra gent a la comarca que estan fent coses en els anys 97, 96, 98, carall, és, que sonaven, que s'estaven fent coses, s'estaven fent cellers, havien vingut, bueno, la gent que ja ho sabem, no? Aviam, per què no nosaltres no també fem una reflexió i ens hi posem endavant? Hi va haver uns moments crítics en què, aviam, és un tema una miqueta delicat també de parlar, en què se plantejava, no dic dissolució, però una certa reconversió dels locals de la cooperativa, que si empreses entraven allí a fer alguna cosa, un moment una mica va ser molt delicat. Allò, aquell enfrontament que dius, bé, no, el pensament i dret de pensar de molts socis, vull dir, agafar un camí o agafar un altre, i bé, recordo una junta general que es va fer, que va ser bastant polèmica, i el tema es va posar damunt de la taula. I, bueno, què fem? El camí quin ha de ser? Trobar liquidesa i vendre gènere o llogar equipaments, o bé fer un plantejament seriós de quin és el futur de la cooperativa, què vol ser i per on s'hauria de començar. I llavors això va ser ja doncs, la llavor que va posar la fusió i moltes coses més, i dir, escolta, aquella dita castellà que diu aquí en buen árbol se arrima, no és que ens arrimiéssim amb un buen árbol, perquè l'àrbol érem nosaltres mateixos, però el que passa és que aquest arbre s'havia de podar bé, s'havia de cultivar, s'havia d'ensabatar, s'havia de collir, s'havia de vendre i s'havia de cobrar. Però la cooperativa era el mateix, doncs, posem-nos-hi i endavant, no? I veiem, la veritat va ser que molta gent va reconèixer que el camí adequat era aquest, i si algú tenia algun dubte, doncs també ho va reconsiderar, vam tirar tots endavant. Sí. Vull dir que va ser un moment positiu per tots els socis, perquè vam anar tots a una, sense que hi hagués una discrepància que això ho pogués tallar, al contrari, vam dir, doncs vinga, cap aquí, anem cap aquí, i bé, els resultats en aquell moment van ser positius.
Penso que les cooperatives ens ho havíem de creure que podíem ser capaços de sortir endavant com un celler petit o particular. Doncs penso que vam apostar fort doncs, per la qualitat i pel futur, ja es va veure amb els canvis. Se van començar doncs, buscant nous enòlegs, altres maneres de treballar, els primers anys un rebombori tremendo allí a la plaça del sindicat, que quasi mos peguem tots, però doncs, hem anat sortint endavant. Ara ja portar un tractor en mal estat és inviable totalment a la cooperativa. Ara es porta tot perfecte i treballem igual de bé que el celler més petit de la comarca. Però tenim el nom de la cooperativa al damunt i el que hem de fer és saber donar-li el tom i buscar la part positiva de la cooperativa.
Sí, bueno, és això que dieu ara una mica, no? El fet de portar l'adjectiu, bueno, el nom cooperativa, a vegades us ha perjudicat.
Sí.
La cooperativa, fi al cap, és una empresa. El règim cooperatiu és una empresa. No,
hi ha cooperatives que, doncs, ho han intentat amagar.
Ho han amagat.
No,
hi ha cooperatives que han amagat, ara són cellers. Però sí. Nosaltres estem orgullosos de portar el nom cooperatiu i el que et dic, li hem de saber donar el tom, posar-li cara a la cooperativa. Són moltes cares les que tenim una cooperativa i els hi hem de saber treure el màxim de suc a la nostra imatge. Aquí tenim aquí el Joanet, que és la part més tendre i jove de la cooperativa. Digues alguna cosa, home.
Sí, Joan, ara al final del reportatge s'acabava, el Josep Pellejà deia una frase que és xula per acabar sí. El reportatge, que és tot depèn de la joventut. Tu com ho veus?
Jo crec que depèn de la joventut, però el que està clar és que sóc l'únic jove, crec, de la cooperativa menor de 25 o de 30 anys, i el problema del Priorat és que està molt difícil tot per arrencar de zero. Hi ha subvencions com el de jove agricultor, però crec que tenen un gran problema, que és que per començar necessites tenir terres ja. I si no tens una herència familiar de terres, no pots començar amb zero diners i zero terres i arrencar-ho tot, perquè com tots els pagesos saben, un any de collites acabaràs collint, però tens uns gastos durant l'any que els has de tenir d'alguna manera. I a part de les despeses que pots tindre personals, tens les despeses de la terra, i si no tens terres, pues, és una mica complicat. Però crec que s'hauria d'incentivar més els joves i sobretot, per exemple, venen molta gent a fer la campanya de la Verem aquí al Priorat i incentivar-los a que es quedin i que comencin. Perquè al final, si acaben agafant les terres grans empreses, apostem més per la quantitat que per la qualitat i hem d'intentar buscar més qualitat que quantitat.
Sí, de fet, bueno, és el problema és aquest de la falta de relleu generacional i llavors, bueno, també se'n parlava al reportatge, solucions tipus aquesta que està impulsant des del Consell Comarcal, que és el Banc de Terres, etc., per intentar fer una mica de front amb aquest problema.
Jo li vaig dir l'altre dia al conseller Calvet, que va vindre, dir que el que hem de procurar és que els nostres fills puguin treballar la terra, perquè són els que més se l'estimaran. perquè són els que han nascut i els que han viscut. Tot el que vingui de fora sí que se l'estima la terra igual, però no és el mateix que els que hem nascut i els que estem vivint aquí constantment cada dia.
Clar, s'ha creat un altre handicap amb aquestes grans empreses que poden, tenen poder, doncs, per poder aconseguir terres, però clar, ja no és el mateix. Com a exemple, precisament ahir, Teresa diu, vaig veure un reportatge a Facebook, vull dir, un pagès de les Terres de Lleida, que estava ell, s'estava filmant ell mateix, i anava a l'arbre acollint les pomes i llançant-les totes a terra. I bueno, explicant per què les llançava. Vull dir, una plantació preciosa, vull dir, una fruita preciosa, ni una taca, ni res. Diu, me les paguen a 7 i 8 cèntims. Veiem, a veure, quan ells les vendran, i a nosaltres ens arriba això. Has de llogar la gent, has de collir, has de plantar, has de fer... Diu, veiem, és que a última hora hi ha un lobby, vull dir, que t'està apretant amb els preus, vull dir, entremig tothom cobra, però el pagès se queda sense cobrar. Vull dir, aquell reportatge val la pena veure'l, no sé, tu també el vas veure, Joan, i dius, home, i un altre també fa temps que arrencava directament els presseguers. És a dir, s'ha acabat, aneu tots a prendre pel cul. I perdoneu l'expressió, però és que ho va dir així mateix, no? Vull dir, és que ni cap administració s'hi va interessar, ja no dic l'espanyola, però és que la catalana tampoc, vull dir, aneu fent, anem tirant, molt bona voluntat, però carall, vull dir que un pagès hagi d'arrencar-ho tot perquè li paguin la poma a 8 cèntims, bueno, i el cas del raïm, és diferent, almenys amb aquesta zona. Però bueno, hi ha aquestes coses que et fan pensar, dir, cuidado, que el futur pot ser una miqueta incert.
Clar, i a més és un problema que a més supera el que és la pagesia, no? Perquè al final, si tu no pots treballar aquí, acabes marxant d'aquí, i llavors aquí doncs cada vegada hi ha menys gent, cada vegada són menys gent que viu aquí, cada vegada tenim menys serveis, cada vegada tenim menys de tot.
I bueno, és que no és ja el futur de la cooperativa, ja és el futur de la comarca, perquè sí. Si hi ha cooperatius o no cooperatius, vull dir, són empreses que han de ser viables a la comarca.
Quants anys fa que som la mateixa gent aquí al Priorat? Per molt boom del vi que hi ha hagut i tot això, som el mateix volum de gent, no hem augmentat ni hem marxat, ni hem descrescut, som els mateixos. Canviats de posto, però som els mateixos.
Sí, bueno, és que ara es dona la circumstància que hi ha molta gent que treballa a les bodegues aquí al Priorat, però que viuen a fora, viuen a Reus, viuen per baix del camp.
Sí, sí. Joan, digues que vol.
No, i és que jo crec que el que deia el Josep Maria, que les grans administracions ens tenen abandonats.
Sí,
perquè el gran exemple va ser, bueno, aquestes setmanes passades amb l'incendi a la Ribera d'Ebre, que ensenyaven unes finques cultivades que estaven perfectes, que no s'havien ni cremat, i va sortir un munt de dies, va sortir la consellera, ho va explicar i tot, però al cap d'una setmana o dos ja és un tema oblidat i ningú se'n recorda.
I
han començat a fer talls de carreteres i tal, però no se'n recorda ningú, i amb això... Va sortir a la tele, però hi ha un munt de temes que no surten a la tele i ningú se n'entera. I com que cada dia vas al supermercat i el producte el trobes allí, pues és el que compta per molta gent.
Senties explicar anys enrere, vull dir, era bastant jovenet, l'exemple de França. L'administració francesa sempre va creure en l'agricultura, sobretot en la viticultura, no? Però bé, amb el que t'explicaven, s'incentivava molt a la pagesa, el cultiu de les terres, el manteniment de les comarques. Era França, vull dir, què mos passa aquí a Espanya? Què mos passa?
Bueno, és això, és la falta d'una política de territori que no hi ha aquí, no hi ha sigut mai.
No.
Bueno, és el mateix exemple i saltant, vull dir, no voldria canviar el tema, no? Per exemple... Com que a Espanya no tenim ni sol, ni mar, ni aigua, doncs clar, fem l'electricitat a base de nuclears, a base de fuel, a base de carbó, quan aquí ho tenim tot, no? Vull dir, aquest és un nivell de gestió dels polítics? Potser sí que se n'haurien d'anar quasi tots a prendre pel sac. Veiem, un país que té tanta riquesa, doncs, bueno, és Espanya, però bueno, parlem de Catalunya, parlem de la comarca, almenys aquí hem fet algunes cosetes des del territori, però des d'Espanya... Bueno, sí que els han fet alguns, sí. Alguns.
Vull dir, ara que poses aquest exemple, Josep Maria, és molt estrany, sobta molt que produeixi més energia solar Dinamarca que en Espanya.
Sí. Jo el que veig que nosaltres com a pagesos aquí a la nostra zona tenim les hores comptades. I el Joan, igual serà dels últims també, perquè no sé què passarà, però el relleu jo el veig molt negre. Molt negre. Ha de canviar molt tot perquè la gent com ells se puguin guanyar bé la vida a la terra i puguin viure. Si no s'hi poden guanyar bé la vida, doncs això és un peix que es mossega la cua.
Jo crec que sí, és difícil, però clar, jo ara mateix ho veus que tampoc no és tan, tan difícil que ho pots arribar a aconseguir, però el problema és que sóc jo sol o coneixes poca gent de la meva edat que s'hi vulgui dedicar. I és el que et deien les grans empreses, veus que tenen un poder que poden instal·lar-se al Priorat i en dos dies ser els jefes de tot. I agafaran un home que té ganes de jubilar-se i li pagaran un munt, i després al cap de dos dies potser la vinya vella, que l'home la tenia com el seu tresor, l'arrencaran i faran 10 bancals i aniran a l'ample. És difícil pels joves, però bueno, no s'ha de perdre tampoc les ganes.
No hem de perdre les ganes i l'esperança, no? Siguem optimistes.
Sí, a veure, costa ser optimista en aquests moments, no? Perquè no som nosaltres sols, estem així. És això que dèiem abans de la gestió als nivells. Però bueno, tot i amb això, la comarca té possibilitats. El que falta, molta gent s'ho plantegi i trobi els camins que li puguem oferir els que ja mos n'anem, entre cometes, no?
Jo penso que tenim una cosa molt bona, que tenim un producte de molta qualitat, tenim un paisatge extraordinari que no el té ningú més, doncs que hem de saber treure-li el màxim de suc en aquestes coses. Potser un pagès potser no haurà de viure del vi, potser haurà de viure del paisatge, de saber cuidar, ensenyar les seves terres, no sé què passarà. Però tenim aquestes coses que això no ho té tothom, i això ho hem de saber valorar i aprofitar.
Bé, doncs, moltes gràcies als tres per haver volgut participar en aquest últim programa de la Catedral de Falset, uns programes que, recordem, hem realitzat juntament amb la cooperativa per commemorar el centenari de l'edifici del celler modernista.
Bueno, doncs nosaltres molt contents de que hagueu pogut col·laborar en la ràdio. Hem sigut un any, i serà un any ple d'activitats encara, i doncs nosaltres volem que el nostre celler, si ha aguantat 100 anys, ne pugui aguantar 100 més. I amb el Josep Maria, amb el Joan... i amb tots.
No, bueno, jo recordo que fa 7 anys vam fer el centenari de l'entitat, que en aquest cas arrencava de Marçà, no? I arrencava, bueno, entre cometes, però sempre vam tindre, per exemple, bueno, de 15 anys farem el centenari del celler, farem alguna cosa, doncs ha fet.
Ja
es dubtava de que bueno, arribarem als 100 anys, però bueno, ja no cal celebrar, ja anirem tirant. No, s'ha fet. Per tant, és un cotxe, és un plaer, vull dir, puc dir que l'Oceller també ha fet 100 anys i que per molts més anys pugui estar en peu i productiu com avui dia.
Donar també gràcies a que m'hagueu convidat aquí i donar veu a la gent jove i motivar també els joves a que s'apuntin al carro i m'ajudin una mica a mi també.
Doncs això, moltes gràcies a les persones que ens heu anat escoltant aquestes setmanes. Nosaltres ens acomiadem amb el desig que la cooperativa compleixi molts més anys. Fins aviat!